Són 4:45 de 5. Avui, és clar, hem pensat que aquest temps que dediquem a les lletres, doncs havíem de parlar de la mort de Miguel Delibes, eh? Sens dubte, Robert, què podem dir de Miguel Delibes?
Ui, moltes coses. D'entrada, hauríem de dir que segurament és escriptor en llengua castellana més estimat a Catalunya i que se'l llegeix més.
És veritat, això. És que és estimat, eh? Ha estat estimat, eh, Laura?
Estimat, sí. Estimat perquè està molt vinculat, tota la seva vida està vinculat a Barcelona. És a dir, aquí guanya el Nadal l'any 47.
Amb la sombra del Ciprés
és
allargada.
La sombra del Ciprés és allargada, que és un títol que, a més, s'ha convertit en una mena de referent, no? Perquè l'ombra de Florent de Tal és allargada, o la malícia.
Ah, ve d'aquí, això.
Clar, ve d'aquest títol.
Fixa't tu, eh?
Era un magnífic escollidor de títols, de Libes, eh? Dir, escollidor.
Escollidor de títols.
Tota la vida ha tingut l'editor aquí, el Destino. Ha publicat sempre a Barcelona. Entès molt bé, sent de la profunda Castella, doncs la circumstància catalana, bueno, no cal dir que em sembla un magnífic escriptor i extraordinari periodista, no ho oblidéssim, eh? Aquest home va néixer a Valladolid el 1920, ha viscut tota la vida a Valladolid, era catedràtic de dret mercantil, i va ser director del diari Norte de Castilla, i va ser director fins que literalment el van obligar a
se n'anés.
Ell ho explicava, era molt divertit, ho explicava, diu, em vaig dimitir, diu, esclar, diu, em van posar un subdirector per espiar-me. Diu, i esclar, vaig haver dimitit perquè ¿quién puede dirigir algo con un aliento en el cogote?
És aquestes, no? Aquestes imatges, no? Aquesta imatge de l'Alè al clatell és d'ell o no? Potser ja no tant,
universal,
eh?
Jo crec que és més universal.
Aquesta sí?
Perquè
sí,
també la tenim en català.
Que l'ombra és allargada vingui d'aquesta obra, és brutal, això, eh?
Ha entrat dins del llenguatge pràcticament, no sé si no diré potser popular, però gairebé, no?
Sí, perquè és una frase que es diu molt.
És a dir, la sombra del Franco era allargada, no? La sombra de la dictadura és allargada, això s'ha dit moltíssim.
L'ombra d'algú com si diguéssim que ja no hi és suposadament, formalment, però que continua tenint efecte.
Exacte.
És aquesta la idea, eh?
Exacte, que seríem això, de la dictadura, l'ombra de la dictadura ha estat allargada.
Sí, esclar, encara a vegades hi ha coses que són...
Encara, aquests dies, per exemple.
Encara.
Bé, doncs va guanyar aquí el Premi Nadal, ha publicat tota la seva obra aquí a Barcelona, ell viatjava amb moltíssima freqüència, i jo vaig conèixer a Barcelona...
Tu vas conèixer com era, diríem, en la curta distància.
No, era un home molt castellà, molt profundament castellà, i això n'hem de parlar, perquè jo crec que és un dels que ha escrit la millor llengua, per entendre'ns. Sentir-la amb ell parlant castellà era... Parlava una naturalitat absolutament aturdidora, un llenguatge absolutament riquíssim.
Ell tenia una literari, tesi... com si diguéssim gaire. Per nosaltres seria literari, no?
Sí, però que en boca d'ell no ho quedava, A veure, ell tenia una mania, que és el nom de les coses. Que això és molt important per un escriptor. Ell mantenia la tesi i explicava que cada cosa té un nom. I que les parts d'aquesta cosa tenen el seu propi nom. No sé si m'explico.
T'expliques
si
molt bé.
Allò és un arbre, i nosaltres diem allà avall, mira, aquí davant tenim un arbre. Si tu em dius ara, jo no dic quin arbre és, perquè no en tinc ni idea. Bé, aquest arbre té un nom.
Ja.
I les fulles i els troncs i les branques d'aquest arbre tenen
noms. Urbanita total, jo no tinc ni idea d'això.
Jo tampoc.
Algú ens pot dir aquests arbres que són del mig de la Diagonal que estem quedant. Aquí quedem.
Mira, avui m'explicaven una anècdota d'ell, que és curiosa, que ell era molt caçador. I sobretot els llibres que ell parlava de caça i de l'aire lliure són absolutament extraordinaris. I m'explicava una anècdota que ell sortia amb un personatge del poble a caçar tota la vida, no? I van sortir un dia a caçar, ell tenia mal dia, i al final doncs va tirar un tret i va encertar una peça. La va veure caure, però no va saber on queia. No la va veure. Va tan ràpida que va caure i diu, ara no sé on t'ha caigut, no? I llavors l'home que l'acompanyava li va dir, sí, hombre, allí, en la poveda. I el Delibes va dir, home, em vaig sentir impotent per dir-li que no sabia el que era la poveda. Però, esclar, se suposava que jo havia de saber, no?
Yeah.
I llavors diu, vaig anar esbrinant, manda los perros allí que estan la poveda. I al final, diu, quan vaig arribar a casa, el primer que vaig fer és consultar un diccionari. La poveda és un lloc on creixen uns arbres que són els oms blancs a Castella.
Ah, caram.
I té un nom específic.
Poveda.
Imagina't.
Clar, per nosaltres era el cognom d'un polític.
O d'un cantant,
efectivament.
En tot cas,
efectivament.
La lògica que nosaltres hauríem dit, sí, home, t'ha caigut allà entre mig d'aquells arbres.
Clar.
Però no hauríem dit la poveda.
Sí.
I ell, partint d'aquesta base, de que cada cosa ha de tenir un nom i s'ha de saber el nom, construeix una obra que és un plaer llegir-la.
I suposo que aquesta mateixa riquesa és la que fa que Delibes, ara no sé els plans d'estudi, però a la meva època, que feien Bup i Cou,
era la lectura època, obligatòria. La teva època d'estudiant.
D'estudiant, la època d'estudiant de Bup i Cou, era lectura obligatòria. Jo vaig llegir 5 hores com Mario. No sé si era tercer de Bup o Cou, que t'impacta molt.
Molt.
Clar, estàs en aquella edat de 17, 16, 17 anys, i aquesta obra, jo recordo que va ser una lectura 5 hores parlant.
Va ser un impacte doble, la novel·la, per una banda, després això es va fer una adaptació teatral que va interpretar una persona que es va revelar en aquest moment com una gran actriu, que era Lola Herrera.
Que la sentim ara mateix, la Lola Herrera, amb aquesta obra, amb aquest monòleg, 5 hores con Mario.
Ni encarnen las mujeres de su pelaje. Claro que para ti hasta las mujeres de la vida merecen compasión. Y nada de que ninguna mujer es así por su gusto y que son unas víctimas. Palabras, Mario. Que a ti siempre te han perdido las palabras.
I veies en la mateixa Lola Herrera davant del taüt, jo la recordo així, al teatre, estant tota l'obra parlant amb el passat.
Era monòleg.
Sí, sí, el present, la relació amb ell, el que li passa, era brutal. És l'obra que l'ha consagrada amb ella, eh? A partir d'aquí, eh?
Totalment. I que Lola Herrera, si la sents parlar, també parla molt rebé el castellà. Jo, per mi, hi ha hagut dues persones, dos escriptors diferents, eh? Que m'han escrit un castellà que et fa, es reconcilia amb la llengua. Un d'ells és el de Libes, per una banda. I l'altre és la Carmina Martín Gaite. Que la llengua de la Carmina Martín Gaite, el castellà potser és més aspre, perquè la Carmina no era de Valladolid, sinó que era de Salamanca. I hi ha diferència en el castellà. Però, per exemple, jo recordo una experiència personal a la Sòria, anar a prendre uns vins i escoltar com parlava la gent del poble que anava a prendre vinos. I era una llengua d'una fluidesa, d'una riquesa, d'una naturalitat absolutament extraordinària.
Parlem un momentet, si et sembla, de Los Santos Inocentes, que a banda de l'obra vam poder veure la versió teatral i vam poder, teatral, cinematogràfica, admirar el Paco Rabal en una de les seves...
I l'Alfredo Landa.
Sí, senyor, tens
alerta,
raó, tens raó, tens raó.
Aquí
tens
va ser una consagració, jo crec, de tots dos. Jo
sí, perquè Landa li havien vist fer broma i no l'havien vist mai seriós, i aquí el veus d'actor, actor, actoràs.
Acaba amb aquell landisme, no?, dels anys 70,
total.
Amb aquella cosa més frívola.
L'obertura espanyola i tot això.
I
com es deia allò de l'obertura espanyola?
El destape.
El destape, es deia el destape, efectivament.
I dona en aquesta obra la dimensió de gran actor que és.
Sí, va, que no ve veure una miqueta la peli.
A mi no està mala, senyorito. Tiene calentura.
¿Qué le vamos a hacer, Azarías? Está vieja ya. Habrá que buscar un pollo nuevo.
Pero es la milana, señorito. La milana.
Que lo mismo da un pájaro que otro.
¿Autoriza, señorito, a que dé razón al mago del almendrán? ¿De almendrán?
¿Al mago? Muy gastoso te sales tú, Azarías. Si para un pájaro hay que llamar al mago, ¿a dónde iríamos a parar?
I encara tindrem temps de veure l'adaptació cinematogràfica, un fragment de Mi idolatrado hijo Sisi, amb el Retrato de Familia.
No puedo. No puedo soportar esos ruidos, es superior a mis fuerzas.
Tranquilízate. Ya ha pasado.
Pues eso no son las explosiones. De pequeño, cuando había tormenta, me abrazaba mi madre y ella me tapaba los oídos. ¿Cuándo acabará todo esto?
¿Y quién lo sabe?
Per tant, és un bon moment per recuperar la bibliografia de Delibes,
Sí, ara la direm. Jo volia també remarcar que en una època, que avui és l'últim, s'ha mort l'últim representant d'aquesta generació, hi ha hagut una taula amb quatre potes de literatura no tan castellana com de Valladolid. Fixeu-vos-hi quines quatre potes. La Rosa Chacel, o Jorge Guillén, el gran poeta Jorge Guillén, un altre gran poeta que el Francisco Pino, i finalment el Miguel Delibes. És el que mor més jove, perquè tots, a més, em sembla que van morir entre 95 i 99 anys. Delibes en tenia 89, a punt de fer els 90, però han mort. Per tant, diguem-ne que s'ha desballestat una taula important literària, de gran volada. Obres del Delibes, que s'ha de dir que era Príncep d'Astúries, Premi Príncep d'Astúries 82, Nacional de les Lletres 91 i Cervantes 93. Les obres són més o menys, me'n descuido una. 5 hores con Mario, que és aquesta que parlàvem abans, que tu havies llegit a Bup. Los Santos Inocentes, el director de la pel·lícula, Mario Camus, s'ha de dir, perquè era una magnífica pel·lícula, excel·lentment dirigida.
Sí.
El Príncipe Destronado, que va fer el Jiménez Rico, que seria Mi idolatrado hijo, sí. Las Ratas, magnífica novel·la. La Mortaja, La Hoja Roja, que és una novel·leta esplèndida. La Hoja Roja és aquella que en els papers de fumar d'abans sortia quan arribaves al fullet final. Quan en faltaven dos dies sortia una fulla vermella.
Són perles, les perles d'en Saladrigues.
No, i ell em fa una novel·la d'això. I és una novel·leta curta, que és una petita meravella. Senyora de Rojo sobre Fondo Gris, fixeu-vos els títols, que són maquíssims, eh?
Seria
Madera de Héroe.
D'una obra de pintura.
El Último Coto, que això referia al seu vessant de caçador. El Hereje, que és l'última novel·la. L'Hereje, que és l'última novel·la, que ell es retira de la literatura, ha mort la dona, ell ha tingut un càncer de colon, i fa aquesta novel·la en la qual un home, que sempre havia declarat de dretes, de fet, dreta castellana, fa una novel·la sobre la Santa Inquisició, en la qual se'l carrega, pràcticament es carrega la Santa Inquisició, eh? És l'última novel·la. Llavors hi ha Viejas Històries de Castilla la Vieja, que també era molt bonica, Castilla Habla, Aventures i Ventures d'un cazador a rabo, que sincerament no sé què vol dir, no ho recordo.
Ho buscarem.
Molt bé.
A rabo, Parábola d'un náufrago, Diario d'un jubilado, Cartes d'amor d'un sexagenario voluptuoso, i bé, i em sembla que poques més en deuen
quedar. Molt bé,
quedar,
el que farem, Laura, tindrem llibres segurament d'en Delibes per la setmana vinent, que els demanarem a l'editorial. Sí. Llavors, la setmana que ve jugarem amb els oients, concursarem, i en el lot els hi posarem, cloc, a més, un de Delibes, que avui anem embolicats amb tot el xat del corrent elèctric.
Que suposo que deu haver-hi moltíssima gent que ens escolta, que han llegit algun llibre del Delibes, estic absolutament
segur,
convençut.
Segur.
Que ho tenim, sí, el que passa és que dius, va, que ho farem la setmana que ve,
que no
podrem...
tenim temps.
És que tenim el corrent elèctric. No veus que tenim aquests 60.000, 70.000, 100.000 gent que no té corrent. Però hem pogut explicar molt bé qui era Delibes i quines obres val la pena de recuperar.
Sí, sí, és una figura indiscutible, de les lletres, de la literatura, més
de
les
literatura.
Lletres en particular. I sobretot, llegiu-lo per fruir de la musicalitat de la llengua castellana.
Robert Saladrigues, Laura, gràcies.